Ja pots inscriure't a la Magic Line de Sant Joan de Déu. Formeu un equip d'entre 4 i 20 persones, marqueu-vos un repte econòmic solidari i trieu un dels recorreguts que us proposem. O, si ho preferiu, feu una ruta lliure. El 20 de març farem que la solidaritat arribi a qui més ho necessita. Som el que compartim. Inscriu-te ja a magiclinesjd.org.
Compte, no el toquis, que es trencarà.
Que no el toqui? És un piano, és per tocar. T'imagines si a Mozart li haguessin dit...
Amadeus, no el toquis, que es trencarà.
Ens hauríem perdut moltes coses, no? Per què, en comptes de pensar en tot el dolent que podria passar si fas alguna cosa, no penses en totes les coses bones que podrien passar?
Assegurances Catalana Occident, perquè la confiança et fa la vida millor. Grup Catalana Occident. And my destination makes it worth the while.
Comparteix les teves nits amb la millor música.
La música que vols.
La banda sonora de la teva vida.
Música a Ràdio Sant Cugat.
Queda't amb nosaltres.
El sabor autèntic i natural, amb garantia d'origen, el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960, treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat, amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a 3bs.cesagarra.com.
La música descriu el territori.
La paraula descriu la música.
Música i paraula.
Paraula i territori.
A través dels instruments de cobla,
les nostres veus i la teva ràdio. A Ràdio Sant Cugat, escolta el Coplejant el diumenge a les 10 del matí.
Ràdio Sant Cugat. 3w.cugat.cat.
Everything that happens in life can happen in a show. You can make 'em laugh, you can make 'em cry. Anything, anything can go. The clown with his pants falling down, or the dance that's a dream of romance, or the scene where the villain is mean.
That's entertainer. Ui, comença aquest programa de molta comèdia, que és el programa de les arts escèniques de Sant Cugat i de Sant Cugat. Avui tenim dos convidats que són de Sant Cugat. Sí, ho són perquè ja són conciutadans nostres. No sé si han vingut fa molts anys o no, jo diria que no masses, però ho són. I per tant, després d'això en parlarem, i parlarem una cosa molt interessant, però abans... La humilia de molta comèdia. Avui... Tots els russos no són Putin. Benvinguts, germans, en les arts escèniques. Ja fa 21 dies que el tsar Vladimir Putin va declarar que començava una operació militar. o sigui una guerra per salvar els pobres russos de la zona de Donbass a Ucraïna. La paraula guerra no existeix per l'autòcrata i dictador Putin, perquè es tracta d'una operació de neteja i de reconversió de la petita Rússia. Així es coneix històricament Ucraïna, tal com es va manifestar en el darrer concert de l'Orquestra Simfònica Sant Cugat, dirigida per Salvador Brotons, que en vam parlar en aquest programa, interpretant la segona sinfonia en do menor, opus 17, coneguda des de la seva estrena l'any 1878 com La petita Rússia. I aquí és on volia arribar jo, en aquesta homilia, per manifestar la meva sorpresa davant d'algunes declaracions i decisions que s'han posat en marxa a partir d'aquesta maleïda decisió del dictador Putin, de tots els que l'envolten. Primer dir que Putin i tots els seus seguidors no són Rússia. És a dir, no tots els russos pensen com ell. No tots els russos volen la guerra. I és per això que si algú es manifesta en contra de les accions de guerra, li poden caure 15 anys de presó amb judici. Un judici, però amb una sentència segura. I ara us preguntareu, estimats germans, però per què parla de la guerra de política en un programa dedicat a les arts escèniques? Doncs perquè han començat a posar-se en marxa unes accions que em semblen fora de lloc, injustes, i probablement contràries al que caldria fer. Perquè Putin sigui un boig, prepotent, assassí i un llarg etcètera, deixarem d'escoltar Tchaikovsky? O Rachmaninov? O Shostakovich? O de llegir Gogol, o Dostoyevsky, o Tolstoi? O de representar Chekhov? O de ballar els ballets de Petipa? O de prohibir a les companyies russes de dansa que vinguin a actuar? Perquè no tots són com el director Valery Gergiev, que sí que s'ha manifestat amic de Putin i, per tant, seguidor de les seves decisions. Mireu, moltes vegades hi ha una estranya confusió entre l'autor i l'obra. Si Miquel Àngel era homosexual, la seva obra no és vàlida. Si Scott Fitzgerald era un alcohòlic, la seva novel·la no és bona. I ara, si un cantant, una ballarina, un artista de circ, un dramaturg, una directora d'orquestra, una violinista, un pianista, qualsevol membre de la gran família de les arts escèniques són russos, ja no poden mostrar la seva reconeguda qualitat com a artistes? Perquè són russos? Perquè hi ha qui posa el mateix sac a tota aquesta gent amb el criminal Putin? Més val que ens ho farem mirar, això. I fem una distinció entre la nacionalitat i la posició adoptada per la persona, no el membre actiu d'una de les arts escèniques, en relació al que fa el petit tsar Vladimir Putin. Considerant, a més, que segons quines declaracions els poden portar directament a la presó. Calma, estimats germans, pensament i sentiment en les degudes proporcions. I com dic sempre jo que no sóc creient, que Déu faci més que nosaltres. Amén. S'ha quedat en silenci, escoltant, perquè, clar, era la veu de Maria Callas. I automàticament, doncs, es produeix una espècie de... En Marc Sala fa el seu gest. Marc, benvingut al programa.
Hola, gràcies, Eduard.
Sara Banyeres, benvingut al programa.
Hola, encantada.
I a més, tu ho has escoltat amb un altre èmfasi, perquè, clar, aquest concert que hem de parlar, que parlarem a continuació, precisament...
Sí, és una de les peces que interpretaré. És una conegudíssima peça, però que no deixa de tenir la seva dificultat, la seva interpretació. I per això mateix, per ser tan coneguda, és sempre has d'anar-hi amb agafar-la amb certa prudència, no? Perquè...
De tota manera, jo penso que es dona les dues circumstàncies, no? Per una banda, això que estaves apuntant tu, que efectivament dius, ara tothom està buscant una referència a la memòria,
sí,
no? Però per l'altra part, saps perfectament que és una obra amb tanta força,
sí,
amb tanta sensibilitat, tan emocional... que ha d'arribar.
Sí, això és veritat, és una àrea molt, això, molt passional i que desprèn ja de per si només la seva música desprèn moltes emocions, així que...
Bé, hem de començar dient, Marc, que estem aquí per parlar d'un concert que es fa a l'Aula Magna,
sí,
del Conservatori,
aquest dissabte
a les 8, a les 20 hores, perquè jo a vegades, sempre, les 20 hores sempre em quedo jo, bueno, a les 8, perquè jo...
Sí.
Deien les 8, ara tothom diu les 20 hores. A les 8, que són les 20 hores, molt bé.
Sí.
I que es diu Donna Innamorata.
Hem posat aquest títol, Donna Innamorata, perquè aquest mes de març és el mes de la dona, i acabem de tot just de celebrar el Dia Internacional de la Dona, i des de Pròpera, l'associació Pròpera, doncs ens ha semblat convenient, o no, adequat, les dues activitats que teníem aquest mes, dedicar una miqueta entorn a això, a la figura femenina, tant és amb aquest concert, com a la conferència que vam fer el dimarts passat a l'Ateneu sobre Suor Angelica, que és l'única òpera de Puccini amb tots els personatges femenins, i a més molt emocionant també, com sempre, amb Puccini. I aquest dissabte, doncs això, acabarem de rematar-ho amb aquest concert amb la Sara Banyeres, amb el Carles Daza, baríton, i la Olga Kubekina, pianista russa, per cert, ara que has fet aquesta homilia, presentat per mi mateix, i que repetirem el dia 1 d'abril al Teatre de Sarrià per, bom, doncs, portar ara més gent.
Però diem que Marc Sala, doncs, que ja ha estat aquí una vegada,
sí,
doncs va crear en el seu moment a Pròpera, i ja ho diu, ara ja ho està dient, hem d'apropar l'òpera a la majoria, a molta gent que potser no la coneix o potser hi quedava una mica fora del seu abast, i en canvi el que pretén a Pròpera és precisament posar, explicar i demostrar com és una cosa que pot arribar a tothom.
Sí, jo ho vam crear precisament amb la Sara,
sí,
la Sara Banyeres i la Montse Roig i jo, els tres socis fundadors d'aquesta associació, el juny del 19, o sigui que ara farà, el juny farà 3 anys. I amb aquesta intenció de fer arribar l'òpera a tothom, de fer-la assequible a tothom, perquè ja sigui per prejudicis o per mandra o per falta de... potser de tenir les eines adequades, hi ha molta gent que encara s'ho està perdent, i que sabem nosaltres per experiència pròpia que un cop coneixes l'òpera t'enganxa i t'enamora i et fa feliç, i pot inclús arribar a donar sentit a moltes vides com la nostra, a la qual hi dediquem la feina, la vocació i l'estima.
Diguem que a Pròpera funciona l'Ateneu Sant Cugatenc, i que...
Entre altres, sí, sí.
I que té una... En fi, que ja té aquesta línia, tot i que, com tothom, va quedar afectat una mica per la pandèmia durant uns mesos, però això, clar, era inevitable, en aquest sentit.
Però tot i així, tot i la pandèmia, vam créixer. Vull dir, curiosament, vam poder fer moltes coses online... I vam créixer amb seguidors, i la newsletter, i les xarxes, i vam parar d'efectivitats. Ara, clar, ja estem cansats de pantalles, no? Tenim ganes de concerts en viu, i per això aquest dissabte tenim moltes ganes de que vingui molta gent i poder compartir-ho en persona, no?
Perquè jo no sabia, Sara, que tu també eres una de les fundadores de Pròpera, ara ho he sabut. Perquè tu fa molts anys que vius a Sant Cugat.
Sí, de fet, jo vaig venir a viure a Sant Cugat quan tenia 4 anys, crec.
Doncs no fa tants, eh?
Oh, bueno, ara en tinc 30, així que, bueno. I sí, he crescut aquí tota la vida. També envoltada de música, he anat a escoles de música d'aquí Sant Cugat i bé, quan el Marc em va explicar el projecte ja feia anys que l'anava pensant i n'anàvem parlant i jo vaig estar encantada de formar part de Pròpera.
Hi ha una característica de la teva biografia personal que jo vull comentar.
Sí.
I que en principi per algú pot xocar, tu ets economista.
Sí. En efecte.
I aleshores, la pregunta seria dir, en quin moment, o sigui, a veure, jo faig una suposició, allò típic, no sé si és així o no, que van dir, estudia alguna cosa que sigui segura.
Té molta lògica aquesta...
L'altre dir, si vols cantar, doncs canta.
Sí, jo sempre he volgut cantar i ho tenia molt clar des de que era molt, molt joveneta, però també els estudis mai m'han desagradat. Sempre m'he interessat pel món que no fos només la música. Per tant, sí que volia dedicar-me exclusivament al cant, però entre la família que diu estudia alguna cosa segura, i jo que també estava, bueno, això que estava oberta a estudiar més tenir més coneixements, doncs em vaig llançar primer a estudiar Economia i a l'acabar Economia i vaig dir, vale, ok, ja ho tenim, ara anem a pel cant.
La dificultat, suposo, i en aquest cas ho dic pels dos, la dificultat greu que es pot produir en una carrera de cantant, i sobretot de cantant potser d'òpera, és aquesta inseguretat de la continuïtat. O sigui, el fet de que tinguis una sèrie d'actuacions de diversos llocs, però que hi hagi una continuïtat que faci que estigui sempre una mica com penjat, no? Esperant.
Qualsevol carrera artística té aquest perill, no? Que és difícil arribar a això, a fer-te professional. Hi ha molta gent que es queda pel camí, la immensa majoria es queden pel camí, però és curiós, no? Això ho hem parlat molt entre companys, de dir que molts pares dic, bueno, deixo estudiar música, però si a la vegada fas una altra carrera que per assegurar-te que tindràs feina, no? I en el meu cas jo vaig fer trampa, perquè el que vaig fer jo va ser història de l'art. Dic trampa perquè m'encantava i perquè era complementari, però vaig veure que d'allò no guanyaria mai la vida fent història de l'art. A la seguida que ho vaig veure, doncs ho vaig posar tota l'energia en la música. I és que la música és una vida d'estudi constant i eterna. I a més és la carrera que més s'estudia, en el sentit que és la més llarga, perquè tens, sembla que són d'elemental, que són 6 o 8 anys...
4 anys d'elemental,
no? No, més.
Més, ara?
I 4 de professional i 4 de superior, pot ser? O...
De professional crec que són 6 anys.
En tot cas, que són més de 10 anys per fer el superior, que has d'estar sí. Estudiant música. Sí, sí. 10, entre 10 i 14 anys. No, com han acabat els plans d'estudi, ara jo me'n recordo. I això, tenir un títol, el que passa és que després, per ser intèrpret, és el que tu dius, tu... Primer has de tenir un talent, has de tenir la vocació, l'estudi, has de tenir una excel·lència, però arribar a tenir el nivell com per guanyar-te la vida, això és un privilegi. Nosaltres jo crec que ens sentim privilegiats. I a més, amb això que tu dius, amb una espada de mocles a sobre el cap, perquè un dia doncs, bueno, veiem companys que canten estupendament bé, que estan a la cresta de la ola, estan allà cantant els millors teatres del món, i bé, com que sobretot els cantants treballem amb el nostre propi cos... L'instrument és el nostre
clar. L'instrument sou vosaltres,
clarament. Això és molt... Pot passar moltes coses, des d'un desequilibri hormonal que et deixi sense veu, a problemes de reflux, o una afonia que es complica, o una malaltia no sé què, o el que sigui.
Sí,
no?
És molt delicat. Sempre estem 100% pendents de què està passant al nostre cos i si això pot afectar la nostra veu.
Com el cas de la dona, evidentment,
sí?
Té... com en moltes les carreres que hi ha, no només no és el fet de la maternitat.
Sí, sí, la maternitat, inclús la menstruació, tot són coses que afecten el nostre comportament de la veu i bé, jo encara no sóc mare, per tant, no sé com afectarà. Normalment sol ser positiu, diuen que després de tenir un fill, la veu agafa certa rodondesa i queda com més madura. Però sí, mai saps, qualsevol cosa, clar, són hormones i pot afectar a com estàs cantant.
Com apuntava el Marc, el vostre instrument sou vosaltres mateixos, és el cos, és la veu, però no només la veu en el sentit estricte, sinó tot el cos, perquè en el cas de l'òpera, que és l'art total, és a dir, on hi ha la interpretació, on hi ha la música, on hi ha la escenografia, és l'art total. Aleshores, el temps, el pas del temps, també significa una modificació en el propi instrument.
Sí, una evolució, evidentment, i la capacitat d'adaptar-te i d'estar sempre, sí, a més en un tipus de cant que és el més exigent de tots els que existeixen. Vull dir, no és el mateix fer un partit de futbol amb els teus fills que fer gimnàsia rítmica. Vull dir que porta el cos a l'extrem, no? Nosaltres portem l'instrument humà a l'extrem de les seves possibilitats perquè aquell dia, aquella hora, has de cantar aquelles notes i no unes altres, que a més ja estan pensades per un virtuosisme i una... Vull dir que et demanen el màxim de la teva veu, la teva flexibilitat, i aquí és on entra també la tècnica. Clar.
Sí, a més, és això, no només influeix el teu estat físic, sinó tot el que t'està passant al voltant teu, psicològicament, o a la teva família, o als teus amics. Per tant, sempre has d'intentar cuidar-te molt a nivell psicològic i mental, perquè a l'actuació, si no estàs bé, això es notarà. I clar, tu vols donar el millor al públic. I per tant, jo sempre intento abans d'un concert cuidar-me molt a nivell personal. Està molt bé perquè això després es transmetrà.
I aquesta capacitat, per exemple, que digeix el cantant i la cantant, que és, en un moment determinat de la seva carrera, evolucionar, mantenint la tessitura que té, soprano, soprano,
sí,
però mantenint-la, però en canvi, si convé, doncs,
sí, canviar una mica el repertori i potser pot canviar a ser una mica més lírica, trobar-te personatges que... Ai, goita, doncs ara aquest que abans em trobava més incòmode, ara el puc cantar de manera còmoda, perquè això, la vida és una constant evolució.
O aquell tenor que en un moment determinat doncs, no passa a baríton, però... Sí,
algú ho ha fet.
Algú ho ha fet.
Algú l'ha fet.
Algú ho ha fet. Però vull dir que és... Bé, parlem del concert, perquè anem...
Sí, clar, parlar amb tu sempre és fàcil.
Ens hem amargat, però bé, penso que igualment és vàlid. El Don Inamorata, clar, està composat de... Partiu de... Hi ha molts compositors diferents, però fem un aspecte d'evolució històrica, no?
Cronològica, sí, evidentment. Comencem una miqueta, doncs, això, des de Händel, que és barroc, a Gluck, que ja està començant al classicisme, a Mozart, evidentment, i entrem a Valver, el canto romàntic amb Donizetti, i després el romanticisme plenament amb Verdi, i acabem amb Puccini, que és ja segle XX. O sigui que, clar, l'òpera té la gràcia aquesta, que són 400 anys d'història. Imagina't que el rock and roll o qualsevol gènere, o el blues o el jazz o qualsevol gènere, diguéssim, no? Que ja de per si tenen tanta varietat, amb només aquests, no sé, decennis que poden tenir de trajectòria, imagina't.
Alguns pensis que ja són anys, eh?
Ja són anys, per això, són decennis, però...
El blues ja estem parlant de 80-100 anys, eh?
Clar, de l'òpera estem parlant de segles. Aleshores, jo sempre dic que si no t'agrada l'òpera, potser és que no has trobat quina òpera, quin estil, quin autor. No té res a veure Händel amb Puccini i no té per què agradar-te tot. Potser has de trobar el teu estil o el teu... I canvia molt. I tot és òpera. I aquí farem una retrospecció, un recorregut, no? En el que intentarem donar-li una miqueta aquesta perspectiva de com es tracta la figura femenina dins de l'òpera i vol fer una mica de reflexió al voltant d'això.
Tu presentaràs...
Efectivament.
Sí, faràs, però faràs l'entrada de cada una, del, per exemple, de les àries o dels duos?
No, perquè seria molt pesat per al públic.
O faràs el bloc corresponent.
Farem dos o tres blocs i jo faré un apunt de cada un d'ells. Intentaré no allargar-me massa perquè el que la gent vol és sentir música. I a més tenim, doncs això, dos grans cantants i una molt bona pianista, a més. Que, per cert, que això no sé si ho saps, que la Sara és la més santcugatenca de tots perquè porta aquí des de petitona.
Sí.
Jo ho soc només des de fa 3 o 4 anys, però això serà com el debut d'en Carles Daza, el baríton, com a veí santcugatenc.
Home!
Que això aquesta és la novetat.
Aquesta és una novetat que convé.
Li donarem la benvinguda.
O sigui, augmentarem tota la línia de molts artistes de totes les arts escèniques que hi ha a Sant Cugat,
sí,
que són molts.
Sí, Sant Cugat és un...
I de talent líric, que jo això no ho sabia fins que vaig venir a viure aquí, que m'anava trobant pel carrer companys, no? Però tu vius aquí. I tant és això que el primer concert inaugural que vam fer va ser precisament amb tot d'artistes de Sant Cugatencs i tenir un grup de WhatsApp i intentem, doncs, una mica posar-nos al dia i donar-nos suport.
Aquesta característica de Sant Cugat, i sempre la remarco, també, amb totes les arts escèniques, sí, amb totes, perquè a vegades em sorprèn i em queixo, perquè sempre, de que no hi hagi més possibilitats dins de la pròpia ciutat. Ja sabem que això no és, en definitiva, no és cap obligació, no? Mm. Però seria raonable pensar que una forma, doncs, habitual hi haguessin les possibilitats per poder fer algun tipus d'esdeveniment un parell de vegades a l'any, no? En el que hi hagués tota aquesta demostració del potencial, a part dels grups amateurs, que n'hi ha moltíssims, etc. Però bé, continuem amb el concert de dissabte, perquè jo volia fer també una altra consideració, i és que amb el grup hi ha, doncs, el cas del meu Vino Caro, que fa la Sara, o en Carles Daza, i després ve que a cada un dels grups hi ha un duo.
Sí, clar, evidentment, això li dona... Bueno, hem d'aprofitar, no?, que tenim una soprano i un baríton on canten àries, però també hi ha duets, hi ha 3 o 4 duets, més algun bis que tenim preparat per si de cas. Ahir vam fer l'assaig, i com que jo no he cantat, vaig dedicar-me a gaudir de sentir els meus companys.
Jo també el vaig gaudir molt a l'assaig d'ahir. és un gustàs poder...
El vau fer en el mateix espai, en el...
No, encara no hem anat a provar l'espai.
No ho he pogut fer, no?
Però bé, jo el conec perquè ja he cantat moltes vegades.
Jo els he vist a l'aula.
Sí, sempre que podem. Aquí el que tots ens trobem, que ja això no és només nostre, és que aquí a Sant Cugat tenim molta iniciativa cultural. Hi ha interès de com a públic, hi ha interès a nivell amateur i a nivell semiprofessional o professional. Aleshores... tenim, evidentment, el Teatre Auditori, que és un gran transatlàntic, diguéssim, enmig de... Però després, clar, estem pendents de trobar aquesta sala de mitjà format.
400?
Sí, 300, 400 localitats.
El Teatre de la Unió.
Exacte. I aquí estem tots esperant candeletes i suposo que això, bueno, com, igual que nosaltres, està tothom. Però sí que... Esperem trobar el nostre espai allà per poder fer les nostres activitats.
El Teatre de la Unió, teòricament, no hauria de ser la sala B del Teatre Auditori, perquè la sala B del Teatre Auditori estava programada.
Uh-huh.
El que passa és que, problemes de, com sempre, de pressupost, doncs van fer que això es frenés. O sigui que la continuïtat del Teatre Auditori tenia la sala B, que a més teníem la característica, en principi, el projecte inicial, que és que els dos escenaris es podien comunicar, i la capacitat era de 450-500 places, perfecta, penso perfecta per segons quin tipus de música de cambra, etc. I no s'ha fet. No vol dir que no es faci algun dia, però de moment no s'ha fet. I el Teatre de la Unió, que al principi de del projecte doncs, també estava previst, ha tingut un problema de temps, de llargada en el projecte, i esperem, això també ho demano Déu, esperem que, si no aquest any, el 23 estigui en marxa. Per tant a partir d'aquí...
Ganes, idees i empenta no ens en falten. I només estem desitjant trobar el lloc adequat. Mentrestant, estem col·laborant cada mes amb les conferències a l'Ateneu, col·laborem amb el Teatre Auditori, on fem les prèvies de totes les òperes, i aviat podrem anunciar més col·laboracions amb ells. Col·laborem amb la Fundació per a Catalunya. Vull dir que no parem de fer activitats. Ara també començarem també a tenir una línia pels més petits. Vull dir... Per les famílies i pels nens. Vull dir, a Propera té moltes potes i, a més, la característica que ens diferencia és que intentem apropar l'òpera de manera diferent. Fem formats, que pot ser una conferència, pot ser un concert, però sempre hi ha un punt diferent, en el sentit de que sempre hi ha són formats que apropen l'òpera, la fan accessible, i a més l'expliquem des de dins, perquè tenim la sort d'això, tant la Sara com jo, com molts dels que col·laborem, que no només... Pues, que la nostra feina és ser cantants, no? No t'ho expliquem des de fora, sinó que t'ho expliquem des de dins i intentem buscar formats diferents perquè a un li encaixarà una cosa, a l'altre li encaixarà una altra...
Home, aquesta notícia que deies de portar-ho també als nens em sembla molt interessant, perquè efectivament si reben aquest tipus d'informació i sensacions quan són petits, és molt probable que amb un percentatge determinat hi hagi de continuïtat. Sara, tu, si haguessis escollir dins de la teva línia com a soprano, sí, algú... alguna cantant que t'interessin molt?
Alguna cantant de referència? Uau! És molt complicada aquesta.
Bueno, algunes. Pot ser, sí, unes per una cosa i unes per una altra.
Sí, i tant. Actualment, i penso que com moltes companyes, m'estic enlluernada per Lisette Oropesa. Però he admirat... grans sopranos com Montserrat Caballé, Maria Callas, Renata Scotto, bastant de l'època així antiga, Joan Sutherland, bueno, hi ha moltes que són referències i que escolto no per imitar, sinó per
aprendre.
Per aprendre el que fan i uau, dia a dia em sorprèn. Em sorprenen.
I d'actuals?
Actuals, Lisette Oropesa m'agrada molt, René Flem també, Nadine Sierra també és una cantant que segueixo habitualment, qui més? Hi ha tantes cantants. Avui he escoltat Lisa
Davidson. Sí.
Davidson, sí, wagneriana. Sí. He escoltat una gravació del Met que està fent aquesta de Strauss.
L'Ariadna.
Ariadna of Naxos. M'ha encantat. Una veu d'aquestes grans, envolvents. M'he despertat al matí veient això i uau! M'he quedat molt...
Aquesta possibilitat de tenir accés a determinades coses realment és un dels avantatges. O sigui, com totes les coses té els seus punts negatius i positius,
sí,
i un positiu és poder accedir fàcilment...
Immediatament. A totes les gravacions, sí.
Una cosa que s'ha fet ahir o una cosa que es va fer fa 50 anys. Això és fabulós. I dintre de la teva línia de tenors...
I també no acabaríem, perquè clar, jo sempre... quan descobria un tenor nou em posava obsessiu a sentir-ho tot d'aquest home des del, evidentment, de Pavarotti com a referència absoluta de Placio Domingo, de Carreras, de Kraus, d'una època que
molt,
per...
Són molt diversos,
Franco Corelli, perquè cadascú amb la seva...
Perquè de Kraus a Pavarotti, per exemple... Per
no hi ha res a veure. I si ens anem a Mario del Mónaco o Corelli, ja és un altre extrem. També m'agrada molt Tito Schipa, Beniamino Gigli, cantants antics que t'enamoren perquè era una altra manera de cantar, un Ferruccio Tagliavini, gent, vull dir, ara, Roberto Alagna, Juan Diego Flores, cadascú amb el seu estil, amb la seva veu, hi ha molt a aprendre, sempre, d'aquests grans. I jo crec que és important, que es diu moltes vegades entre cantants, no? Quan estudies una òpera, diuen, no, no et sentis una gravació, perquè hi ha algú que, per mandra, el que fa és escoltar-se repetitivament una sola gravació per memoritzar, perquè els cantants, a diferència de molts instrumentistes, doncs, quan cantem, com estem actuant, no podem tenir la partitura al davant. I hem de memoritzar-ho tot. Clar, si ho fas així, amb el mètode fàcil, que és posar-te una gravació matxaconament, el que passa és que t'acabes també acostumant, potser, als vicis que o la manera de cantar d'un altre, i aleshores ja no ets tu, ja pots equivocar-te. Aleshores, jo el que dic és, sí, s'ha d'estudiar amb el piano, s'ha d'estudiar amb la partitura, perquè moltes gravacions hi ha alteracions, o potser que cantant fa una nota que et sembla que és una i és una altra, perquè sigui una posició vocal que no és adequada per la teva veu, però jo sempre dic, no, la solució no és no escoltar gravacions, és, si pots escoltar una, escoltar-les totes, i aprendre, i amb la partitura al davant, veure doncs, com solucionen aquella part difícil, aquell gran cantant, de dir, ah, doncs mira, veus, jo aquí sembla que no tinc temps de respirar, però aquest, que és un gran cantant, cuy, mira que pren el seu temps per respirar, si ho fa perquè jo no. I pots aprendre moltes cosetes que han solucionat ells molt abans que tu.
Hi ha un aspecte també del cant, sobretot penso en el cant femení de la dona, i és que en un moment, fins a una època determinada, semblava que feia falta determinat físic. O sigui, hi havia una corpòria que semblava com imprescindible per poder fer determinat tipus
de repertori. Sí.
I en canvi, jo penso que des de fa uns 30-40 anys això canvia radicalment. Per tant, vol dir que la tècnica, la tècnica ha suplert precisament aquesta, et sembla? O...
Sí. De fet, crec que ara tots els cantants de nivell professional hem d'estar molt en forma, perquè jo crec que practiquem esport o fem algun tipus d'exercici físic, ja que com ara s'exigeix uns certs cànons físics, llavors això ho has de suplir estant els teus músculs, estan molt en forma. I sí, no sé què en penses tu, Marc, però...
Bé, que l'important és que la gent canti bé. I a mi tant me fa que pesi 200 quilos, que 50, sempre... I aleshores què passa? Que sense Pavarotti i a Cavaller, i ho sento, però tant me fa la seva aspecte físic.
No, jo vull dir que semblava imprescindible.
Semblava imprescindible. No, clar, jo ho he enfocat bé. El que jo vull dir és que això ve donat també perquè, i això és una cosa a favor de l'òpera, que és que cada vegada s'entén més l'òpera com aquest art total, que tu has ben dit. Abans era només el reclam d'un gran divo, després d'un gran director d'orquestra. Amb això vam guanyar que els directors d'orquestra doncs, van posar una miqueta d'ordre i es va respectar millor l'estil i el que posava el compositor, i no el caprici de lluïment d'un cert personatge, no? D'un cert divo. Bueno, això, vale, aleshores ja anem afinant. Però és que ara estem amb la, diguéssim, que ha agafat una gran preeminència el director d'escena. Aleshores, ara i aquí ja conflueixen totes les arts, i aleshores aquí no es necessita que siguin guapos o no guapos, o que siguin grossos per tenir més veu, sinó que facin el que diuen el físic du rol, no? Que donin el paper. Ara, si tu físicament pots semblar Werther, però no pots cantar aquelles notes, agafaran el que has cantit millor.
Evident. Sí, però penso que efectivament això té molt d'interès a pensar com a partir d'un moment determinat, doncs, jo com penso en determinades escenografies que en aquest moment fan doncs, els antics Fura dels Baus, i clar, veus allò i dius, com és possible, no? Com és possible? I en canvi, doncs, tenen una força de transmissió extraordinària.
Ara, això m'ha agradat que has dit, perquè la Fura dels Baus, per exemple, que pot agradar més o menys,
sí, sí,
però és la demostració de que l'òpera, tot i tenir 400 anys, està viva. i que segueix sent vigent el fet de que encara és una òpera d'art total, perquè no s'ha quedat estancada en un museu, sinó que se li dona nova vida amb les noves formes d'art actuals, com pot ser la videocreació, el mapping i tota una sèrie, o música electrònica, el que vulguis, vull dir, que s'han anat afegint al fet operístic i que l'han enriquit i el fan vigent. I el Fora de les Veus, per exemple, té aquesta virtut per mi.
A l'Ullers, estic convençut que quan va començar a fer dos baixos mai s'hagués pensat que estaria fent una cosa en un escenari d'un teatre d'òpera. Això és a part. També és veritat que passa una altra cosa, no sé si estareu d'acord, que a vegades les versions desvirtuen a vegades el contingut de l'òpera, segons les versions que siguin, no?
Clar, segons exacte, el director, tot depèn de la versió.
Quan el director d'escena pren un caràcter tan potent, no? Arriba un punt que dius, escolta'm, ara m'estàs explicant una cosa que no quadra, no? Penso en Calixto Vieto, per exemple.
Se'n parla molt com de Calixto Vieto, però tot fos això, no? El problema no està, per mi, en que és una discussió que podem tenir llarga. Hi ha dues opcions. O fer-la tal qual es va estrenar, que és perfectament lícit, i per això hi ha uns teatres que es diuen teatres de repertori, que per això estan, i aquí potser faria falta, que està bé, perquè llavors tu pots anar allà per primer cop a veure com és la Bohème tal com es va estrenar, i o la Traviata o tal. Però l'altre són els teatres moderns, que el que t'interessa és donar-li una nova vida, no limitar-se a ser una peça de museu, i a vegades és necessari, no només per donar-li una nova vida, allò que has vist mil vegades, sinó per actualitzar el missatge, perquè si Verdi a la Traviata volia que la gent anés amb la roba actual de la seva època, aleshores estem traint l'esperit de Verdi si els posem del segle XIX. Ens hem de posar amb roba d'ara i hem de revisitar-ho perquè tingui el mateix impacte que Verdi originalment volia. El problema està en el que dius tu, que el director d'escena, el seu ego es posi per davant de la partitura. I aleshores aquí és quan tenim un problema, perquè l'òpera són totes les arts, però això és una empresa que està en borsa, hi ha accionistes, com a mínim el 51% de les accions són de la música. Per mi, qui mana és la música. Això no vol dir que ha de ser important l'escenografia, que ha de ser important tal, però mai es pot supeditar la música. I aquí l'ego dels escenògrafs a vegades es peu a un compromís. Ara, també he de posar trencar una llança a favor de les noves produccions, que han de tenir l'oportunitat d'arriscar. I per què no, d'equivocar-se?
I tant.
Perquè, i després el filtre de la història ja ens dirà, perquè Calixto Vieto a tothom li retreu els vàters que va treure l'escena a la famosa Balo y Máscara del Liceu, sí. Però la Carmen del mateix Calixto Vieto és unànimament una meravella.
Sí, sí.
Per dir una altra òpera que allà sí que ho va encertar, potser. Bueno, el filtre de la història.
Home, aquest joc que penso que és interessant, com apuntaves tu, amb totes les arts, no només amb l'òpera, amb totes les arts, i la capacitat de renovació després crea probablement una espècie de neteja. Si hi ha una renovació, llavors hi ha diferents maneres, hi ha una espècie de neteja, i llavors apareix la nova forma de fer, acceptada més majoritàriament, no? És un procés, efectivament, jo el trobo molt, molt adequat. Sara, dintre d'això que estàvem parlant, tu ets més amant de l'òpera verista, ets més amant de l'òpera, en el fons...
Quin estil de repertori sóc més amant? Tinc els meus dubtes. A mi sempre m'ha agradat molt Verdi. Crec que és el meu compositor favorit. Però m'agraden molt molts compositors. Strauss també m'agrada molt i és un compositor més modern o òperes més franceses.
Per mi és increïble, Strauss.
Sí. I llavors Puccini també és un dels grans. I així que...
és difícil.
No, sí, m'és molt difícil inclinar-me per un gènere que prefereixi. Així com vocalment sé que la meva veu està més còmoda en els rols més de bel canto, primer Verdi, això sí que ho sé. I clar, aquí em sento còmoda i em sé expressar. I en canvi, a l'hora d'escoltar, sóc més polifacètica.
Hi ha una cosa que també passa molt sovint, i és el fet aquest de es fan, hi ha 10, bueno, potser 20 òperes que són les que es representen sempre, no? Clar, tu veus la llista d'òperes doncs, que s'han fet i són milers, no? I sí, que és veritat que a vegades hi ha algunes que no cal que no cal que es tornin a fer, però és que aquesta concentració, dius, aquelles 20 òperes que sempre, no? La Traviata, Carmen, sempre guanyen. Mm. I la Flauta Màgica sempre estan a les 3-4 primeres, sempre, tots els anys.
Hi ha la lluita aquesta d'això de que el programador a vegades té por perquè ha d'omplir el teatre i costa arriscar-se.
Exactament. Llavors, clar, aquest joc només es pot solucionar com ho veus, o sigui, el fet de poder anar per una banda estrenant, perquè hi ha moltes òperes que encara se'n fan, i és molt difícil. A vegades hi ha una òpera que s'ha fet una sola vegada i no...
Sí, jo no sé tu, Sara, però he tingut l'oportunitat de cantar diverses òperes contemporànies i la mala sort és que normalment es fan una vegada o dos i no les fas mai més, no? I és una feinada perquè normalment és una feina molt complexa. La música contemporània, estudiar-la és molta feina i saps que després no tornes a cantar mai més. Nosaltres des de prop, el nostre granet de sorra en aquest sentit és que sí que en el futur, a mesura que anem creixent de manera sostenible, volem fugir d'aquest repertori més triat i volem crear hem creat, de fet, fa temps, un format que li diem Òpera Express, precisament per fer un concert semi-escenificat amb títols d'òperes que són de gran qualitat, que van ser molt importants i de grans compositors, però que potser no són el sota cavallo rei del repertori habitual, no? I ara, per exemple, estem preparant, tot i que no puc dir gaire en alt, però l'Anna Bolena de Donizetti, per exemple, no? En aquest format Òpera Express, aviat podem donar notícies, però l'estem preparant de cara a l'estiu, i aleshores això ens permetrà als cantants a sortir de la imposició aquesta de ei, et contratem per un concert, però sobretot que sigui molt conegut, i molt popular, i et passes la vida cantant La Donna Immobile, el Nessun Dorma, el Babbino Caro i el no sé què, i aleshores el Brindis de la Traviata. I clar, això no té cap interès per a nosaltres, i potser això treu el públic i potser surten contents, però no té cap valor afegit. Aleshores, poder fer això, doncs, una Anna Bolena o una Maria Estuarda o un altre rol que són grans òperes, per nosaltres, cantants, és molt interessant, perquè si les podem rodar en públic, perquè això, si hem d'esperar que ens toquin del Liceu, podem seure, però també l'oportunitat de que el públic, en un format més petit, més reduït, més fàcil, més entenedor i més assequible, doncs no li perdi la por i vinguin. I això, quan ho vam fer fa temps, ja va funcionar molt bé i ho volem tornar a fer des de prop ara. Esperem que... Bueno, és una manera d'intentar trencar una miqueta això.
Molt bé. Doncs escolteu, espero que aquest dissabte estigui l'aula magna plena i que la gent gaudeixi d'aquest concert de La Donna Innamorata. Sí. I m'agrada molt saber que tenim un altre Sant Cugatenc artista a la ciutat, en Carles Daza. O sigui que...
Sí, i jo també, perquè a més és molt bon amic.
Doncs escolteu, content que hagi pogut venir aquí a parlar una mica d'això i que hi tornem.
I tant que sí.
Gràcies per convidar-nos i convidar tothom que vinguin dissabte, que encara queden entrades al web, a propera.cat, si em permets dir-ho.
I tant.
Perquè dissabte a les 8 del vespre a l'Aula Magna del Conservatori farem aquest concert d'Ona Innamorata. Al mateix web, a propera.cat, veureu tot el programa sencer i podeu veure qui canta i tot plegat, o sigui que esperem que algú s'animi.
Molt bé. Sara, gràcies. Per haver vingut.
Ha estat un plaer.
Mar, no cal dir-ho.
Gràcies.
I el dissabte ens veiem.
I tant que sí.
Gràcies.
Piangi, li canta el pare a la pobra Traviata. Piangi, piangi. Escolteu, aquest dijous, avui, a les 20 hores, a les 8, al Bocamoll de Torreblanca, hi haurà jazz amb Camil Alcarazo, guitarra, i Félix Rossi amb trompeta. I divendres, demà, a les 8, també, al Teatre de Mirasol, George Sand, Mi vida és la vuestra, de Camilo Zafora, dirigida de Jessica Walker i interpretada per Analia Puentes i Elka San José, pianista. Però a la mateixa hora, a les 8, al Teatre Auditori, Love, 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 un viatge per la música i l'amor, dirigit per Jesús Corbacho, que també ho presenta amb Ramon Gené. No sóc jo, és en Ramon Gené. I Orquestra Simfònica del Vallès, director Marcelo Frank Movich i la banda Love, Love. I dissabte a les 12 a la plaça de l'Ombra Citral, Gabriel i Raquel, dedicat a Gabriel Ferreter en el Dia Mundial de la Poesia. La dramatúrgia és d'en Jordi Lara amb la Kel Giberta i el Manu Corbalán a la guitarra. I també a les 12 i a les 18, en aquest cas a les 12 i a les 18, el celler modernista, dins de la dansa metropolitana, Conexiones del grup Latacones i direcció de Pol Jiménez i Ana Pérez. I el diumenge a les 12 del migdia, al Teatre Auditori, Geometria, de la companyia Roseland, direcció de Maria Almirall, espectacle de dansa pensat per a infants. I també dins de la dansa metropolitana, a les 19 al Teatre de Mirasol, 7 contes del Decameró, que vam parlar la setmana passada. Teatre a l'Ombra, direcció d'Artur Costa i Josep Sala, amb 10 actrius i actors i música en directe. I què passa? Us deixo música. I què passa? Que all you need is love. Adeu!
Sing the country song. Nothing you can say, but you can learn how to play the game.